L'ofici de l'Oca, a Catalunya Ràdio.
La força de la gravitació emocional.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
És una expressió per il·lustrar la predisposició que tenim cap a les emocions negatives. Això té una explicació en l'evolució filogenètica de milions d'anys vivint en la llei de la jungla, on la por i la ira han impulsat a fugir o atacar per sobreviure. Basta llegir les notícies de la premsa o veure la televisió per comprovar com seguim amb els mateixos esquemes. En el segle XXI, les investigacions han posat en evidència els efectes beneficiosos i salutables d'eines eficients per regular les emocions, com la relaxació, meditació, mindfulness, dinàmiques de grup, jocs, potenciar l'autoestima, empatia, assertivitat, etc., que pot millorar significativament la convivència, el rendiment i el benestar.
Avui, a l'Ofici d'Educar, eines pràctiques per educar emocionalment a l'aula. Al pati, dos nens s'han enganxat en una baralla. Peus i punys es disparen i els que ho veuen corren a buscar el professorat. Aquest és el punt de partida d'una de les històries de l'Anna Carpena al llibre Retalls de vida emocional i que acaba d'aquesta manera. Dos infants amb problemes conductuals, dels anomenats alumnes difícils, quan han tingut la possibilitat de conèixer i practicar recursos d'autoregulació, han pogut regular la seva conducta perquè han estat acompanyats d'adults que els han reconegut un dret. El dret a estar enfadats, molt enfadats, que no els han escridassat i que els han volgut ajudar. Una relació constructiva i positiva practicada després en moments de calma, en sessions d'educació emocional que, com la pluja fina, van amarant els cossos i els desitjos. Però no sempre és tan fàcil calmar les emocions a l'aula. Com es pot gestionar un conflicte i les emocions intenses com la ràbia, la impulsivitat, l'angoixa o la frustració? Com es pot afavorir l'autoregulació emocional de les criatures i dels educadors i també de les famílies? Quines eines pràctiques ens poden ser útils a l'hora de treballar les emocions? I per conèixer eines pràctiques per la regulació emocional de les criatures ens acompanyen
Eva Bach, pedagoga, mestra i formadora. Cristina Gutiérrez, educadora emocional i directora de La Granja. I Laia Casas, mestra experta en neurociència.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
En la majoria d'ocasions som nosaltres que transmetem temors i inseguretats als infants. Eva Millet.
Eva Bach, Cristina Gutiérrez, Laia Casas, Eva Bach, la bellesa de sentir, Cristina Gutiérrez, entren el Per la vida, Laia Casas, educar-nos per educar, històries diverses, llibres diversos per millorar el coneixement de les emocions. Hem començat parlant d'aquesta disputa en un pati d'una escola. A l'escola s'han de regular, s'han d'ajudar a regular, a aprendre, a conèixer les emocions, perquè puguin haver-hi finals feliços, com el que hem explicat al principi, en aquest retall de vida emocional de l'Anna Carpena. Avui convocats per aquest Emotour, que proposa aquest treball amb les emocions. Per què és tan important treballar les emocions? Per què aquest Emotour?
A veure qui contesta de les tres.
Sí. A veure qui dispara.
Doncs perquè això és una realitat que està passant en totes, una majoria d'escoles, als patis, però també a l'aula, i perquè necessitem tenir eines pràctiques que funcionin per modificar o les actituds i els comportaments dels nens quan aquests, doncs, són d'alguna manera, fan mal, no?, als altres, o fins i tot et fan mal a tu mateix. I sorgeix de la necessitat de molts i molts mestres que ens pregunten ja, però com es fa? Com puc fer que aquest conflicte solucioni? Com puc fer si veig un nen amb por? Què puc fer? O quan veig una nena o un noi amb baixa autoestima, no? Llavors, el com, el famós com, perquè teoria, molts en sabem teories, però el com portar-ho a terme, doncs va ser el que ens va moure a estar amb l'Eva, estar amb el Jordi Menós, també estar amb la Laia, i celebrar aquesta mena de viatge, aquest autoestima autobús ple de saber i de maneres pràctiques i també des de la ciència, doncs com podem aconseguir que l'educació emocional formi part de les nostres eines per educar, eines útils, com deia en Rafael Vizquerra, no? I que ajuden, doncs, això, no? Que hi hagi unes millors relacions entre els nostres alumnes i que el vincle sigui sa i potent, perquè és el que ens donarà arrels per quan siguem adults, doncs, anar, no sé, caminant una mica forts per la vida, no?, amb seguretat.
Des de la neurociència, com es justificaria que és important que hi hagi aquesta presa de consciència de les pròpies emocions per part dels infants?
En primer lloc, la neurociència ens diu que som éssers emocionals i que qualsevol decisió que prenem, quan pensem, quan raonem, tenim l'emoció implicada. Per tant, l'hem de saber educar. En moltes escoles, en molts centres, a vegades parlo amb educadors i diuen és que aquí estem molt estressats. Hem de pensar que l'educador és el primer que ha de fer aquest treball emocional i saber aprendre a gestionar aquestes situacions d'estrès perquè es contagien. De fet, com a educadors, a part de docents, també podem ser pares, mares, que quan tenim situacions d'estrès, els nostres nadons, els nostres fills, les capten. Per tant, sempre hi ha d'haver aquest canvi de dins cap a fora. I la neurociència ens diu que qualsevol aprenentatge, qualsevol decisió es pren amb l'emoció. Per tant, si eduquem les emocions, prendrem millors decisions i serem més capaços de gestionar el nostre procés d'aprenentatge a l'aula.
Al grup de Telegram ens deien: atenció, que les emocions no estan contraposades a la raó. I recordo un dia que hi va haver un debat de gent a favor de les emocions, gent a favor de la raó. No? A veure, posem una mica d'ordre aquí, Eva.
Sí, jo al començament de dedicar-me a l'educació emocional gairebé que havíem d'explicar que els que estàvem interessats en les emocions no estàvem en contra del saber. Saber i sensibilitat són dos puntals imprescindibles en la persona, i si falla un dels dos, anem coixos. Tan important és aprendre a raonar adequadament com aprendre a sentir intel·ligentment. I això jo sempre poso una metàfora, que aquests dies a l'Emotur la poso, la posem amb la Montse Jiménez, que m'acompanya en l'exposició que la fem conjunta, i és, us imagineu un violinista que tingués una tècnica impecable però que no vibrés amb la música ni fes vibrar? Que li fallés l'emoció, o a l'inrevés, un violinista que vibrés amb la música i s'emocionés, però desafinés. Doncs és evident que totes dues coses han d'anar juntes, sempre.
La tristesa és una cosa que la gent té quan se li ha mort algun amic, alguna persona de la família, llavors està trist perquè el troba a faltar o l'estimava molt. No vol estar amb ningú, està sol, està plorant.
Hem escoltat a la Mònica, que ens parla d'una de les emocions, de la tristesa. En aquest programa sempre ho volem escoltar, el que diem els adults, que parlem molt, i parlem molt de com han de ser les coses, però què en pensen i quin coneixement tenen les criatures de les emocions? Quin és el coneixement que tenen de les seves pròpies emocions?
A veure, treballo, i saps, a la granja passen 18.000 nens cada any, de totes les edats, des de P3 fins a l'ESO, i us asseguro, igual que tots nosaltres, que les criatures especialment estan més atentes i senten més les emocions perquè tenen menys curasses, menys d'això, no toca sentir-ho, no? La tristesa és una emoció que sentim tots els humans, és una emoció primària, i la tenim per, d'alguna manera, jo els explico als nens, que la tenim per recol·locar-nos per dins en un nou ordre quan patim una pèrdua. Aquesta pèrdua pot ser, com diu aquesta petita, d'un amic, o pot ser d'una mascota, pot ser de l'osset de peluig. És allò que tu t'estimes. I normalment estem tristos quan t'estimes alguna cosa molt, no? O alguna persona molt. I el bonic d'estimar és que, evidentment, quan no ho tens, evidentment, ho trobaràs a faltar. I és llavors quan podem, doncs, explicar-los als nens de que cada vegada que estiguis trist perquè trobes a faltar aquella persona que estimes tant, recorda per què la vas estimar tant. A la millor perquè era l'osset de peluig que et donava calor i seguretat a la nit. O a la millor era l'àvia perquè et feia aquelles paelles, o donava tants mimos i tants petonets, o comprava el millor fuet del món mundial, no? Llavors recordem aquestes coses quan trobem a faltar i estiguem trist o si tinguem ganes de plorar, perquè segurament recordem d'allò bonic, no?, que ens va donar aquella persona, perquè al final estem tristos perquè estimem. Llavors, reconduir-ho i donar una eina fa que els nens, quan són petits, tot això ho recondueixi d'una manera molt més positiva que nosaltres.
El Miquel Àngel ens parla de la por.
La por és una emoció que tenen les persones quan tenen por d'alguna cosa. Per exemple, com les persones que tenen por de la foscor o por dels monstres.
ajudem a les criatures a identificar, a posar nom les emocions i, a més, a gestionar-les, no? I la por és la gran emoció.
Clar, és que durant molt de temps hem volgut resoldre les emocions perquè no sabíem com es feia això, dient que no les tinguéssim. I llavors volem resoldre la por dient no tinguis por.
Clar, això és un gran clàssic. No tinguis por, no passa res.
A cap nen i a cap persona li passa la por dient-li no tinguis por. És una emoció natural, com la tristesa que dèiem abans, i d'emocions resulta que les necessitem totes, absolutament totes, perquè la por ens ajuda a ser previnguts, a protegir-nos i a vegades també a superar-nos. I la tristesa ens fa humans i totes tenen el seu sentit. El que passa que hem de recuperar una paraula que en educació l'hem tret de les qualificacions, que és el suficient. El suficient que ara l'hem tret, doncs resulta que en emocions necessitem de totes ni excés ni gens. Totes en la seva mida suficient i això requereix una educació emocional.
La ràbia és una emoció que quan tens ràbia et sents que t'estan fent algo, com per exemple, si la meva germana petita em treu el meu joguet preferit de les mans, que estic jugant amb ell i me'l trenca i me l'arruga, pues jo estic enfadada i també estic molt enrabiada perquè era el meu joguet preferit i no hi ha cap idèntic que aquell.
Estimar i sentir-se estimat proporciona plaer i calma mental a les criatures. Anna Carpena.
La ràbia, ens deia la Mònica, la ràbia és una emoció forta. Clar, nosaltres ens plantegem que és important que regulin les emocions, com n'hi hem de dir, fortes, positives i negatives. Hi ha controvèrsia aquí, perquè totes són útils. I per tant, han d'aprendre a regular-les totes i totes en aquell punt mig, perquè també les emocions considerades com a positives, entre cometes, s'han d'aprendre a regular?
Sí, jo penso que sí, i en positiu negatiu jo apostaria per agradable i desagradable, o bé fins i tot adaptatiu i desadaptatiu. La ràbia té una funció molt clara. En aquest cas que ens comentava és marcar els límits. Em defenso i estic marcant què és el que vull i què és el que no vull. Amb els petits, quan tenen la ràbia, aquesta explosió emocional, és molt important que aprenguin a detectar-ho i a posar-hi nom, perquè quan podem posar nom a les nostres emocions, el que fem és organitzar el nostre caos intern. I quan tinc nom, estic enfadat, em sento enrabiat, ja puc començar a gestionar-la. Si no sóc capaç de detectar-ho, la gestió emocional no es pot donar. Per això és tan important acceptar i dir, sí, estic enfadat. I què puc fer ara? Penso que per gestionar sempre és molt important les preguntes potenciadores. Què ha passat? Com em sento? I què puc fer per sentir-me millor? I a partir d'aquí ja posem la visió al futur i projectem.
Jo coincideixo amb la Laia, amb l'agradable i desagradable. A més, a mi no m'agrada la nomenclatura positiu o negatiu. Pot ser positiu i negatiu el que fem amb el que sentim, però no el que sentim. El que sentim sempre és legítim. El que fem amb el que sentim no sempre ho és. I a vegades afegeixo també l'expressió difícil, emocions difícils, que ens costen de gestionar. I aquestes també poden ser totes, les que alguns diuen positives i les que en diuen negatives.
I hi ha controvèrsia. Ara, crec que ara no fa gaire, el Rafel ha fet un article sobre aquesta dicotomia, aquesta discussió positiu i negatiu, i llavors s'ha fonamentat i m'ha semblat bé, perquè jo també era deia agradable, desagradable, o sí que estic d'acord que no són ni bones ni dolentes, i positiu, si volem parlar des d'un llenguatge científic, el positiu i negatiu no és periodatiu, negatiu és que falta o sobra, no? O que hi ha present aquest, vull dir, aquesta substància. Llavors, d'alguna manera, doncs, bueno, ja, en tot cas, el significat de positiu o negatiu és com a bueno o malo, no? En aquest cas, doncs, trobo que són ja que te produeixen més benestar, com estic d'acord amb elles, i ja que produeixen doncs menys benestar o malestar fins i tot. I l'important, jo penso, és que no tenir por sentir aquest malestar. Si jo, però clar, tindré por si no tinc una eina per regular-ho. Aquesta
és la història. Ara em ve al cap ahir una anècdota a casa en el que el petit estava amb una joguina que no li sortia a muntar una piràmide, i com que no li sortia va començar a volar les peces de la joguina perquè no li sortia, i ell deia que no s'entenien les instruccions. I jo li anava dient, estàs enrabiat i la culpa no la té la joguina. Total, que al final va trencar una part de la joguina i llavors era tot plors perquè se li havia trencat la joguina. I jo li vaig intentar explicar que quan s'enfada, que és legítim que s'enfadi, el que ha d'aprendre és el com jo trec l'enfado. I això com els hi diem, no? en aquell moment en el que sents aquella frustració perquè aquella joguina no fa el que tu voldries, en lloc de trencar-la... A veure, expertes.
Jo diria una cosa que dius moltes vegades, l'Eva, és que jo és una de les coses que faria el primer dia de classe, no? Si sóc mestra, no? Si fos mestra, i és, a veure, podeu sentir tot allò que vulgueu sentir, sou lliures de sentir el que vulgueu, però no podeu fer el que vulgueu amb allò que sents. Però clar, això no s'ha de fer abans, és feina preventiva, l'educació emocional, abans de que arribi en aquell moment, no? A vegades sento tanta ràbia. De fet, la ràbia també és una de les emocions que sentim per lluitar contra la injustícia. Per ella és una injustícia que les instruccions teòricament estiguin mal descrites o que ell no les entengui. Llavors, i a més, també estem la cultura de la culpa és dels altres. No treballem moltes vegades des de ser responsable, jo responc, no?, del que faig i del que no. Però les primeres que he de dir, escolta, tu pots fer el que vulguis, però no fer el que vulguis amb allò que sents, com trencar una joguina, per exemple. I al millor aquesta frase, quan ell ja la hem parlat anteriorment, pot fer que en aquell moment pari i respiri.
Sí, fer parar aquest efecte de contenció d'abans de que passi el desastre pot estar bé, de dir, ajudar-los nosaltres, no? Però jo recuperaria això que diu la Laia també de les preguntes potenciadores que s'haurien de fer quan s'ha calmat, perquè les emocions...
Atenció,
també,
prenem nota.
Clar, mentre les
preguntes
estem,
potenciadores.
Clar, ella ho deia abans, no? Quan estem en el moment que hi ha l'emoció, no és el moment de pensar i reflexionar amb serenor. Per tant, la idea de que ells detectin que quan estan alterats, stop, intentem no fer res, intentem parar, perquè podríem fer qualsevol cosa que després ens sabrà greu. Això ho hem d'anar educant, i això és un procés, i a poc, i com diu la Cristina, dir-ho des d'abans. Un cop estem calmats és quan podem entrar en el què podria haver fet diferent, quina altra cosa podria haver provat que em descarregués, què necessito quan estic així per descarregar-me, potser si pico el sofà, que és tou, amb el puny...
Si no, el potser...
No, home, però vull dir, donar quatre cops el sofà amb el puny, que no em faci mal ni li faci mal al sofà, és una descàrrega que els nens que estan molt enrabiats els allibera, perquè el cos és el gran oblidat també amb l'educació emocional. Pensem que tot ho arreglem amb el cor, el que sentim, i amb el cap el que ens diem, però a vegades l'atenció està a nivell de cos. Llavors, fer aquesta descàrrega, que pot ser un exercici, que pot fer qualsevol cosa que no em faci mal, ni em faci.
Ah, exacte.
L'alegria, Uixis.
Les neurociències han demostrat que quan estem bloquejats emocionalment, ho estem també intel·lectualment. Eva Bach.
L'ofici d'educar a Catalunya d'allò.
Riure, que és sa, riure, i relaxant. L'Emotur és un cicle de conferències en parlar amb un començar gratuït destinat a professionals del món educatiu que pretén fer arribar l'educació emocional a tots els racons. El primer Emotur va acollir 1.000 mestres i aquest any hi tornen a ser. Nosaltres hem volgut saber com ha anat l'experiència, per allò de... Ah, sí, el que dieu és molt bonic, però nosaltres hem agafat alguns professors de l'any passat i els hem escoltat per a veure si això que dieu funciona o no. La Carme Roca és mestra d'educació infantil. No rieu, no?
És un examen, això. Eva i Laia.
Mestra d'educació infantil i subdirectora de la Llar d'Infants del Timbalet, amb més de 30 anys d'experiència en el món de l'educació, defensora del 0-3, gaudeix acompanyant a les famílies per fer-los les coses més fàcils, provocant un benestar relacional i personal. La Carme explica per què va decidir treballar les emocions i l'experiència amb l'Emotur.
Al Timbalet ens vam adonar que feia falta algú més per canviar la manera d'ensenyar tradicional i vam apostar per educació emocional. L'Emotur va ser superpositiva i enriquidora per posar nom en allò que et passa pel cap i no saps com verbalitzar-lo. I vam sortir amb molta força i amb gana de posar-ho en pràctica. Ens va ser molt útil i ens van donar moltes eines per poder gestionar les nostres emocions primer i afavorir les habilitats socials per aconseguir el benestar dels nens i de les nenes, però també el de les famílies.
I quines pautes els van donar?
Trencar patrons per aconseguir una harmonia, reaccionar de la millor manera possible, no quedar-nos amb l'emoció de l'altre i acompanyar-lo en el procés. Això et fa sentir amb tranquil·litat i creure que tots som importants, sobretot. Poder portar el millor de cadascú. L'equip del Timbalet som molt conscients del compromís que tenim com a educadors i educadores mostrant respecte i confiant en el que els nens són capaços de fer, que és molt.
I quins han estat els beneficis d'haver participat en l'Emotur?
L'Emotur val molt la pena perquè et fan adonar que tu ets l'únic que pot decidir per on anar per la vida i amb les eines que et donen ho pots portar tant a la vida professional com a la personal. Hem de ser molt coherents en el que un pensa i, en conseqüència, en el que un fa per estar obert a l'educació emocional. Una de voler, perquè si no, no et pots alinear. Al Timbaler hem tingut molts bons resultats. Estem supersatisfets i els beneficiats han estat els nens i nenes que marxin de l'escola sent autònoms emocionalment parlant.
El Timbalet es van adonar que per canviar la manera d'ensenyar tradicional feia falta l'educació emocional. Això s'ha adonat molta gent ja i és una realitat? Quina és la vostra experiència?
Jo penso que, per sort, cada vegada tenim més centres, des de llar d'infants fins a batxillerat, cicles formatius, que aposten per treballar l'educació emocional. I penso que no hi ha marxa enrere aquí, perquè els centres que comencen fent formació docent. Jo em formo com a docent amb competències emocionals, a ser més conscient, a gestionar, a generar més situacions de benestar. Els hi va millor la gestió d'aula. És un requisit. I tenir eines per treballar-ho amb els alumnes veuen que el procés d'aprenentatge també millora. Per tant, cada vegada hi ha més centres que pugen al carro de l'educació emocional.
Perquè una de les coses que insistia ella és: aquí hi ha d'haver un compromís personal del docent de jo vaig a fer una indagació en mi mateix. I això és punt de partida fonamental.
Això és bàsic. Això, de fet, és el tema que nosaltres tractem amb la Montse Jiménez en aquest Emotour d'aquest any. Partim d'una idea. Hi ha dos tipus d'educació emocional, la curricular i la relacional. La curricular es fa en programes concrets i amb horaris establerts i de manera intencionada, però la relacional es fa tot hora, sense programes, per osmosi. I llavors, si nosaltres tenim el millor programa del món d'educació emocional i nosaltres no tenim una bona gestió emocional, aquest programa ens servirà de poc i serà una llàstima. L'ideal és que siguin totes dues coses, però la relacional és indispensable. Per tant, hem de començar amb les nostres pròpies emocions.
Com s'ha de fer l'educació emocional a l'aula? Perquè jo he sentit que no és ara anem a fer classe de l'alegria de 7 a 8 o classe de la por de 9 a 10. Com s'ha de treballar això?
Seria entendre-ho poc, vull dir...
Perquè hi ha qui diu que és una mica frívol això de treballar les emocions i una mica poc seriós. A veure, què diríeu?
Va. Jo crec que no es tracta de parlar de les emocions, es tracta de parlar de tu, de què sents tu, què penses d'aquesta situació que ha passat, com em sento davant de la taula de multiplicar del 7 que no aconsegueixo memoritzar-la, què m'impedeix memoritzar-la ara? Estic fent educació emocional i és autoconeixement. Jo sempre dic que no pretenguis, i això va als mestres i també als pares i mares, va a tots, no pretenguis ensenyar algú de qui no saps res. I sentar els nens durant 8 hores una cadira, obrir la boca, ficar-los i tot el que vulguis de matèria, el que vulguis, fins i tot si li fots un rotllo de què és l'alegria, obre la boca i li fiques, no serveix en aquest cas per saber qui tens allà sentat a la teva aula o a casa teva. Hi ha molts nens quan arriben a l'adolescència ens que venen al pare i em diu: Cristina, és que no és el meu, és que no el conec. Dic: ja, és que anar tot el dia donant lliçons i fot el rotllo patateros, com diuen els nens, és no tenir ni idea de qui tenim al davant. I això ho traspasso no només a casa i a l'escola, també a la feina. Quantes vegades estem treballant amb una persona fa 8 anys i no sabem res d'aquella persona. No pretenguem ensenyar, sigui fill, sigui alumne, sigui la tribu que educa algú, de que no tens ni idea ni què és, ni què sent, ni què vol, ni què necessita realment.
De fet, recollint les aportacions de la Cristina, penso que hi ha un element fonamental que és metodològic, és a dir, com organitza el docent l'aula. Si el docent té els alumnes assentats, que els alumnes es veuen al clatell, miren endavant i veuen el clatell de la persona de davant, i només assoleixen els continguts de manera oral, que el docent l'explique, estem perdent tot el clima emocional i el clima constructiu. En canvi, si el docent posa els alumnes en equips, crea contextos d'aprenentatge on ells puguin construir el seu procés d'aprenentatge, es puguin relacionar, els motiva a través de projectes. Aquí l'emoció ja queda implicada en el procés d'aprenentatge. Quan estem fent classe magistral, la majoria dels alumnes estan desconnectats. Jo a vegades els miro quan estem explicant molta estona i van dient que sí amb el cap. I penso, estan cos present, però realment l'atenció està ausent.
Ah, exacte. I mentre fas aquests treballs de cooperatius, també estàs fent entrenar el treball en equip, l'empatia, el lideratge, la comunicació positiva, i això és educació emocional.
És que amb educació emocional s'ha de fer una cosa que s'ha de fer amb totes les altres àrees del saber i de l'aprenentatge, que és primer escoltar què necessiten, escoltar què ressona amb ells. Com diu la Cristina, conèixer qui tens davant. No pots fer cap proposta seriosa que realment pugui comportar un aprenentatge significatiu si primer no parteixes d'on són, del que necessiten, de com se senten. Has de conèixer això necessàriament.
Un altre dels components d'aquest Emotur és el Jordi Amenós, terapeuta i formador en creativitat. El Jordi Amenós aquest any a l'Emotur parla d'on venen les idees.
D'uns anys cap aquí s'han anat retirant les humanitats de les aules i amb elles els idiomes artístics. Per tant, la proposta és senzilla, que a l'aula, a més de cultivar l'aprenentatge de les matemàtiques, la ciència, la tecnologia, la informàtica, també es cultivi el cantar, el ballar, el recitar poesia, l'explicar històries, l'obrir-se a l'espiritualitat, al silenci, i tot això no es faci des d'una mirada avaluativa, sinó que sigui un punt de trobada per després poder reflexionar entre tots sobre tot el que ens ha passat quan ens convertim en els artistes que som.
Tècnica sí, però alguna cosa més ens diu.
El Josh Laferrier, el pedagog canadenc, parlava de que la comunicació es basa en tres grans pilars: la motivació, l'espontaneïtat i la tècnica. Per tant, a més de fer moltes tècniques, la idea és poder recuperar aquells idiomes més oblidats que són els que ens obren a la motivació i sobretot a l'espontaneïtat. D'aquesta manera, convertirem l'aula en una pista de circ preciosa que serà un punt de trobada entre nosaltres i, sobretot, un punt de trobada amb nosaltres mateixos.
Els nens que ens arriben a les colònies tenen poca tolerància a la frustració. Cristina Gutiérrez.
Ai, a l'aula, quanta feina que tenim, quanta feina que tenim. I com dèieu, les emocions es poden treballar, com ara també ens deia el Jordi, a través de les arts, a través de les humanitats, a través de moltes coses en les que apareixen les emocions d'alguna manera.
Això, els que treballen per projectes, les escoles que treballen per projectes, treballen així com diu el Jordi, exactament, incorporen tot això alhora i tenen en compte les arts, aquest punt de trobada, aquesta pista de circ en què es converteix en una descoberta a partir de la curiositat i d'aquests aprenentatges que una bona amiga mestra, la Mar Hurtado, en diu el que els nens aprenen en secret també, mentre estan fent coses que no estan previstes, que no estan planificades i que les aprenen ells pel seu compte.
Que bonic això del que els nens aprenen en secret. A veure, atenció, ara ens dirigirem als educadors, que són els que es troben totes aquelles criatures que aprenen en secret a l'aula, i els hi direm quines pautes, des de la vostra perspectiva, poden ser útils a l'hora d'ajudar a regular, ajudar a prendre consciència d'aquestes emocions a les criatures. Missatge pels educadors. Vinga.
Jo penso que una eina molt positiva és practicar l'agraïment cada dia. Quan agraïm, el nostre cervell activa uns sistemes de recompensa cerebral que en genera una química que em fa sentir bé. I si ho faig dia rere dia, la meva atenció també s'entrena i començo a visualitzar en el dia aquelles coses per les que dono les gràcies. És un entrenament que té efectes a nivell de cervell, també a nivell de cos i a nivell de benestar emocional.
Clar, m'imagino la cara dels nens quan se'ls hi agraeixi, quasi que no han fet res i ja se'ls hi va amb l'agraïment i deuen pensar, quina mosca li ha picat amb aquesta mestra?
Que interessant, però us agraeixo que esteu aquí avui.
Sí, sí.
No, aquí no. Ja tenim el primer agraïment
del
dia.
És la manera de canviar l'estat d'ànim de la gent. Què més? Què més podem dir als educadors?
Jo, per exemple, els diria que hem de tenir en compte que no podem gestionar allò que no sabem ni què és. Si jo no sé què és la por, o què és la ràbia, o què és la tristesa, és difícil poder gestionar, seré jo qui mani a elles, seran elles que manaran a mi. Amb la qual cosa, jo com a feina preventiva, el primer que faria és explicar als nens i nenes què és la por, què és la ràbia, què és la tristesa, què és la gelosia, i no ho explicaria en plan classe, sinó que quan algun nen senti por, aprofitaria per llavors dir, parar la classe i dir, sabeu què és la por? I descobrir què és, per què serveix i com podem ser nosaltres els que la manem a ella i no la por que ens mani a nosaltres, o la ràbia o la gelosia, o qualsevol altra emoció, tenint en compte i explicant que totes les podem sentir, però que no podem fer qualsevol cosa amb allò quan la sentim.
Connectant amb el que dèiem abans de quan tenim aquestes explosions, les emocions ens superen, recuperaria la tècnica del semàfor, que és l'hem d'aplicar-la primer als adults, amb nosaltres mateixos, i en veu alta, explícitament, perquè els nens ho vegin, perquè així els hi podrem ensenyar i l'aprendran, que és quan veig que estic alterada, semàfor vermell, que vol dir m'aturo. I llavors m'estic una estona aturada i llavors vaig passant faig coses que em calmin i vaig passant a l'àmbar, que és em calmo, reflexiono, i quan ja estic calmada i he reflexionat, llavors ja puc tornar a posar el verd i ja puc actuar. L'estona de l'aturar-se i del vermell és el que l'Anna Carpena diu, per exemple, la tortuga que es posa dins la closca a pensar, i aquest és un aprenentatge que hem d'ensenyar als nens i que l'hem de fer primer nosaltres.
Aquest àudio el retallaré i el posaré a casa perquè entenguin, i llavors la mare està amb semàfor vermell.
Exacte, i va molt bé dir-ho així.
Surti tothom!
I va molt bé dir-ho així, Elisabet, perquè és molt gràfic i, per tant, ells ho poden entendre. Veure que estic amb semàfor vermell.
Però imagina't en un àpat a l'esmorzar, m'imagino tot amb semàfor vermell. Pot ser una col·lisió.
Podeu acabar rient i tot.
Seguim amb l'examen a l'Emotur. Escoltem a la Lídia Molló, directora de l'Escola Bressol Pessigolles de Terrassa. M'encanta aquest nom, a més li vaig dir, ho trobo genial. Jo crec que es deuen estar fent tot el dia pessigolles, que és la cosa més estupenda. La Lídia ens explica com surts de l'Emotur.
Et sents com molt motivat, amb moltes ganes de canvi, molt positiva, amb una ment doncs, molt més oberta. Durant aquest any nosaltres sobretot ens vam quedar amb el que van dir sobre la importància del treball en equip, no? D'anar tots a una, d'intentar veure les coses positives que ens dona la nostra feina i no quedar-nos enrocats a vegades en les no tan positives, sobretot amb la part legislativa, no? A vegades que sempre fem la culpa, doncs, ai, perquè la llei no ens deixa fer això, ai, perquè el director no ens deixa fer l'altre, ai, perquè, no? Doncs llavors ser positius i intentar treballar tots en equip i que al final treballem perquè estimem l'educació i perquè volem el benestar dels nens i les nenes que estan amb nosaltres, no?
I què més els va anar bé?
També ens van anar molt bé els consells sobre les reunions de pares, totes les eines que ens va donar l'Eva per les tutories amb les famílies, no? Que anéssim a les tutories amb una mirada còmplice. Els pares i els mestres no són enemics, sinó que som amics, no? I que anem amb un objectiu comú, que és el benestar dels nens i de les nenes.
I quin és el canvi de visió que us ha proporcionat l'Emotur?
Em resumo una mica el que sempre diu la Cristina, no? Que el concepte aquell de preparar els nens pel camí i no preparar el camí pels nens. Que nosaltres creiem que és important això, donar veu als nens i nenes, donar-los llibertat, no tanta sobreprotecció, i bueno, promoure una mica que siguin ells el que es plantegen les preguntes i no tant, no, les respostes, no? Que estiguin allà sentats i que els anem com allisonant.
Les persones més felices solen tenir més autocontrol de la pròpia conducta. Ferran Salmurri.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
A veure, Cristina, explica'ns això del camí, de si preparem el nen pel camí o el camí pel nen, o a veure, que m'he fet un embolic.
Això crec que alguna vegada havíem parlat. Però hi ha dos tipus de pares, sempre dic el mateix, que hi ha dos tipus de pares, eh? Hi ha els pares que preparen el camí pel fill, la plano, li trec tota, qualsevol dificultat, no sigui que l'en pateixi, ho passi malament, llavors sóc aquest pare helicòpter, aquest pare dron, aquest hiperpare, i després hi ha un altre tipus de pare, aquells pares que preparen el fill pel camí. És a dir, el preparo al meu fill perquè tingui la fortalesa per quan hi hagi una pendent forta i tingui que esforçar-se, o en el goig de disfrutar del moment present quan el moment sigui pla, el camí, i pugui gaudir de les flors i del bon temps, o fins i tot en la valentia, quan hi hagi una bona baixada, una forta baixada, i el nen li faci una mica de por, no? El fet de baixar és preparar el nostre fill pel camí de la vida. I la pregunta és, tu quin tipus de pare o mare ets?
Clar, la Cristina diu coses tan agosarades com, diu, posar-los contrarietats, els nens. Aposta!
Jo no els hi posaria la proposta, jo no. Ella allà a la granja ho fa, que està bé, perquè allà és entrenament, i en els entrenaments ja està bé, les regles del joc ja són aquestes. Jo la vida normal crec que amb les que porta la vida, amb no treure les que porta, no cal posar pedres al camí, amb les que hi ha, i també hi ha d'haver-hi camí plans i sense pedres, que també és agradable.
I en tot cas, quan hi ha una pedra al camí, no corre a treure la pedra, perquè el nen no se'n supegui, sinó directe.
Això. Ara, això que diu la Cristina, només ho poden fer els pares, mares, mestres que s'estimen la vida, que estan enamorats de la vida, de viure, que estan contents de viure malgrat, o sigui, que pensen que la vida val la pena malgrat les penes, i per tant vol dir que són pares que han pogut transcendir i integrar les emocions difícils que la vida els hi ha deparat. Si no, no podem fer això.
Tu en un llibre ens expliques aquesta proposta d'estimar la vida. Explica'ns en què consisteix aquesta proposta una mica més.
Mira, una vegada, us explicarem un exemple. Ara fa poc em van preguntar si jo era feliç. I jo vaig dir que jo en moments que sóc molt feliç i moments que no ho sóc gaire o no ho sóc gens, perquè em passen coses com a tothom al meu voltant, i coses dures i coses terribles a vegades. Però hi havia una cosa que sí que puc dir, i és que estic contenta de viure. Això sí que ho puc dir. I quan estic a terra o estic en un moment difícil, hi ha com una, sento com una força dins que suposo que me l'han donat i me l'han transmès, me l'han sabut transmetre perquè m'han transmès que la vida és maca, que em fa tenir ganes de tornar a estar dalt i paciència per esperar mentre encara no hi estigui. Llavors penso que aquesta és l'educació més maca que hem de fer. Estic contenta de la meva vida i de les persones de la meva vida i penso que la vida val la pena malgrat les penes i aquest és un aprenentatge que hem de dir cada moment. I quan estem fumuts hem de dir que jo ara estigui fumuda i sigui difícil per mi no vol dir que la vida no sigui maca ni que no pugui tornar a ser-ho.
A veure, ens queden just 2 minutets. Doneu-me per acabar, per aquells que ens escoltin, alguna altra eina ben pràctica per treballar l'educació emocional a casa, a l'escola, al parc, on sigui.
Jo en tinc una de molt fàcil, molt assequible i molt pràctica. Fer esport dins l'aula. Moure's, no estar sedentaris. Quan nosaltres movem el nostre cos, està relacionat amb el nostre estat d'ànim. I quan canviem la postura corporal, el nostre estat anímic també canvia. Per tant, introduir moviment i moviment agradable. Que ballin, que moguin els braços, que saltin, que es diverteixin. Preparem el cos, preparem l'emoció i també ens preparem per aprendre millor.
El cos, allò que ens deia la Eva abans. Una altra eina pràctica, estem acabant.
Per mi seria preguntar-te quin és l'objectiu. Què vols aconseguir quan acabin amb tu aquest any? Què vols que surtin de classe com, no? Probablement, com deia l'Eva, a mi m'encantaria, per almenys és que la meva tasca o el meu objectiu com a educador és que quan surtin de les meves mans surtin, no sé, més enamorats de la vida, apassionats per fer, però sobretot per ser, i simplement contents d'existir, simplement això, contents d'existir.
Mira, jo diria que la mirada optimista, que vol dir que conserves, que sempre encén flames d'esperança, que vol dir no veig el got mig buit ni mig ple, sinó que, com diu l'Eduard Biosca, el que veig és que estigui com estigui, sempre podem seguir-lo omplint.
Però
sempre
això com
podem.
Li explico jo al meu fill de 7 anys?
Doncs que sempre pot pensar alguna cosa a fer per estar millor ells i per brindar més benestar als que té al seu voltant. I posar-nos a pensar què podem fer per aconseguir això.
Clar,
hem de pensar a vegades abans de fer-ho.
Això suposa tenir en compte l'altre, l'empatia.
Clar.
I tant. I de fet, recollint l'aportació de l'Eva, hi ha la pregunta, pots fer alguna cosa ara per estar millor? Sí, què podem fer? Només aquesta pregunta ja ens obre possibilitats.
Ara mateix, mentre estan escoltant, no és un somriure, per exemple?
Bueno, jo ara, per estar millor, us proposo fer una cosa que jo crec que ens farà estar molt millor, que és escoltar a l'Oriol Dalmau, que ha donat voltes al tema de les emocions i ens ha fet una reflexió molt personal. L'escoltem?
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Les emocions són com Elena García Melero i Pilar Rahola. Tu pots intentar ignorar-les, però sempre hi són i sempre hi seran. Sempre. L'ésser humà és emocional, pensem amb emocions, recordem coses quan ens emocionen, prenem decisions amb les emocions, votem amb les emocions, molt més que amb el cervell, si no, no m'explico allò de Vox. A les aules només s'hauria de treballar, per tant, la creativitat i les emocions. Són les úniques dues coses que no crec que puguin aprendre les màquines en el futur. I allò de la creativitat, tinc dubtes. Se'ls ha d'ensenyar a controlar les seves emocions als nanos lo abans possible, més que res perquè intuïtivament sembla més fàcil treballar les emocions amb un nen que encara es mira el mic que amb un nen que ja s'està començant a mirar el youporn, no? I com es treballen les emocions? En el col·le tindran la seva forma, però a casa hi ha una màxima, i és que els nens aprenen dels pares quan aquests no els estan intentant ensenyar res, aprenen per imitació, imitant els pares. Per tant, com treballo jo les meves emocions, que és el que li transmeto a la Martina? Doncs mira, busco emocions bàsiques al Google i la primera que em trobo, la por. Bueno, jo tinc moltes de pors, No arribar a final de mes, que em pugin el lloguer, aquesta piga rara que tinc al costat de l'orella, el que em va passar l'altre dia al llit, si és normal o és que estava nerviós. Però clar, no n'ha de fotre res d'això a la Martina. És igual, aquesta. L'aversió. Tampoc no. Tristesa, bueno, ara, clar, és que la tristesa és mostrada debilitat, vull dir, que no me'n surto, que no trobo solucions, no, això tampoc ho treballarem. Anem a l'última de les emocions, l'alegria, aquesta està bé. Vale? Aquesta tarda treballaré l'alegria amb la Martina. Ah, no, que tinc feina. Aquesta tarda no puc. He d'anar al gestor, he d'anar a la ITV de la moto, hi ha el paquet aquell, he de passar pel gimnàs, que fa molt que no hi vaig. Espera, que truco la cangur. Hola, sí, Marta, què tal? Oye, hoy cuando vayas a buscar a la Martina, que si puedes trabajar la alegría con ella, como emoción. Sí, no sé, tú misma, ¿vale? Ya te pagaré algo más, ¿vale? La alegría, la versión no hace falta. Vale, gracias. Bueno, tengo una cangur que no em mereixo. Solucionat.
El sentit de l'humor també s'ha de treballar a l'aula? O surts sol?
Home, i tant, que s'ha de donar permís a l'aula a que hi hagi sentit de l'humor. Els nens sempre estan passant su pipa i veient un munt de històries darrere d'un núvol, no? Llavors, ostres, el que potser que hem de fer és deixar-nos a nosaltres contagiar per ells.
I riure. Riure.
Que et castiguin per riure, això era un clàssic.
Ai, per favor. No?
A mi em castigaven molt per riure de petit. Eva,
tenim el trauma. Ho tenim molt,
res,
molt,
seguiu molt rient. Gràcies, Eva, va. Gràcies, Cristina Gutiérrez. Gràcies, Laia Casas, per haver vingut a l'Ofici d'Educar. Una abraçada.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
Els llibres per somiar, el Jaume Centelles, creador de la pàgina Invitació a la lectura i autor de la biblioteca El cor de l'escola, que avui ens porta un llibre amb una pregunta important que segurament que els nens es poden fer. Per què plorem? Per què plorem? Un llibre de Frank Pintadera, un autor, sí, que va néixer en una illa. Deixem aquí.
Sí. Sí. Hi ha tres tipus de llàgrimes.
Ah?
Tres tipus de llàgrimes.
Carai.
Les basals, que es mantenen els ulls hidratats.
Ah.
Les reflexes, que són una resposta, per exemple, quan peles la ceba, quan talles,
sí,
la ceba, plores.
Oh, i tant.
D'aquestes no se'n parla en el llibre. El llibre parla de les emocionals, que donen resposta a una emoció. Per què plorem? I és una pregunta que li fa un nen a la seva mare. Mare, per què plorem? Estan asseguts en un banc i li pregunta per què plorem? Llavors la mare li va donant totes les respostes, que són aquí perquè tu pensis per què plorem.
A veure, per exemple, una de les respostes.
Quan et fas mal, de dolor, o de ràbia, pots plorar d'alegria?
Pots, sí.
Pots plorar d'alegria.
Sí, sí,
o
sí.
Pots plorar, a mi la que més m'agrada és plorem perquè volem. Aquesta és veritat, plorem perquè volem plorar, que també és una bona resposta.
Bueno, i de tristesa també
de
es pot
tristesa,
plorar.
De tristesa, de frustració, davant d'una injustícia, etcètera. Doncs cada pàgina...
Hi ha una de les raons per les quals plorem. Veiem uns dibuixos simples, preciosos, amb perfils.
Sí, 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 sí. Per exemple, diu, a veure, Mario, plorem per moltes raons. De vegades plorem perquè la tristesa que sentim és tan gran que no ens cap al cos i ens ha de sortir d'alguna manera. O altres vegades plorem perquè ens omplim de ràbia i hem de descarregar com si fóssim un núvol de tempesta. Etcètera, no?
Per tant, que les criatures s'autoconeguin a través d'una història, que coneguin les seves emocions. Per què plorem? De Frank Pintadera. Un llibre per quines edats?
Això a partir de 4 anys ja podien llegir-ho i comentar-ho amb ells, donar respostes. I m'agrada molt, sobretot, al final, la guia de lectura, no? Quins tipus de llàgrimes hi ha? Quan pesa una llàgrima?
Carai, quan pesa?
Quan pesa, això depèn.
Hi ha llagrimots i hi ha llagrimetes,
sí, aproximadament,
no?
0,05 grams. Tot i que Rodari deia, depèn de la llàgrima d'un nen. Una llàgrima d'un nen consentit pesa menys que el vent, però la d'un nen que passa gana pesa més que tota la terra. Això deia Rodari.
Carai, per què plorem, de Frank Pintadera, avui aquest llibre publicat per Aquí Ara.
Aquí Ara Books.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Jaume Centelles.
A vosaltres.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
La resposta està en els clàssics.
I avui a la resposta està en els clàssics una faula sobre la naturalesa del gall. Aquestes agraden molt als nens, eh? El que hi ha animals, hi ha Joan Centenar, que avui pensar el que es diu i actuar en conseqüència, eh?
Correcte, sí. El gall ens dona aquest exemple. Llegim el que diu el bestiari i llavors ho comentem. Diu lo gall, sí, és un ocell del qual els homes del món poden prendre vertader exemple. Car lo gall, sí, és de tal natura que quan ell vol cantar, primerament s'apercut tot e bat les ales 3 vegades e puix canta suaument en la mitjanit. E quan ve lo jorn, ell canta pus fort e pus sovint amb molt gran força. Aquest gall dona exemple a tots els homes i a les fembres del món i així els religiosos com els seglars. Car tothom qui vulla parlar deu pensar e imaginar, ans que parlàs, les paraules que dir ni mostrar voldrà, si són paraules de fruit de seny. E quan hauria vist e si ha reconegut que les paraules fossin útils e profitoses de dir, deuria-les dir, e si profitoses no eren, deuria-se'n callar.
Jo t'he escoltat atentament, però m'he perdut una mica. A veure si m'ho expliques bé.
A veure, el gall, fan l'analogia entre el gall. El gall que abans, sabem que canta al matí, però abans ja fa alguns petits cants de nit, com per pensar què dirà durant el dia. I durant el dia es manifesta repetidament. De la mateixa manera, doncs, els homes...
Això és comprovat,
homes...
Això és així.
Sí, vaja, entenc sí. El bestiari ha de dir les coses. I de la mateixa manera, els homes, dones, segalars i religiosos han de pensar abans de dir les coses i quan estiguin segurs que les coses que diran seran profitoses, aleshores dir-les. Si no són profitoses, ens les callem.
Això no és propi dels nens, eh?
De tots, humans i de tots.
No, els nens no pensen abans de dir...
Moltes vegades,
això és el seu defecte i la seva virtut.
Sí, però vull dir que això segurament és una cosa que tenen igualment com els adults tenim, que de vegades reflexionem poc abans de dir les coses.
I això on ho trobarem, Joan?
Això ho trobarem en els bestiaris editats per Saverio Panunzio, de la col·lecció dels nostres clàssics, de l'editorial Barcino, que és el segell editorial de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan.
A vosaltres.
L'Ofici d'Educar Catalunya Ràdio.
I quina és la pregunta?
Què tenen les escoles de Finlàndia que no tinguin les nostres? Em busco la resposta en el llibre Ensenyar com a Finlàndia, escrit per Tim Walker i publicat en català per Viena Edicions. A Finlàndia, els alumnes estan acostumats a tenir pauses d'uns 15 minuts per cada 45 de classe. Durant aquest quart d'hora poden anar fora a jugar i a parlar amb els amics. Així el cervell se'ls refresca i després es poden concentrar més. Els professors finlandesos són molt raonables amb la quantitat de deures que demanen. No volen sobrecarregar els estudiants amb feina extra perquè prefereixen que tinguin temps lliure. I això que és un dels països amb menys hores lectives per setmana. A Finlàndia moltes classes es fan fora de l'aula, a l'aire lliure, en contacte amb la natura. I els alumnes tenen tantes hores de matemàtiques com de música. Molts infants finlandesos van de casa seva a l'escola tots sols, ni que hagin d'agafar el metro o el tramvia. I a casa sovint s'han de preparar ells mateixos els àpats. Estan acostumats a fer les coses sols i gràcies a això estan més ben enfocats a l'hora d'aprendre. D'altra banda, i sospito que aquesta és una diferència fonamental, l'estatus dels professors a Finlàndia és estratosfèric. Per rebre el títol de professor, els finlandesos han de fer els estudis equivalents al nivell de màster. Hi ha poques universitats on es pugui estudiar la carrera d'educació. L'accés a aquesta carrera és molt restringit i es veu que els alumnes han d'aprovar una tesi ben exigent. És a dir, a Finlàndia tenen poques hores de classe, pocs deures, pocs exàmens i professors molt qualificats. I tenen, això també, els millors resultats acadèmics del món.
Eva Piqué, escriptora.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar.
I acabem l'Ofici d'Educar amb Torna-la a posar. Avui ha d'anar d'emocions, això. José Luis Santiso, avui què ens has portat?
Avui parlarem d'emocions. I la música és pura emoció.
I tant.
A més, no fa falta que hagis estudiat música, que siguis un entès, que toquis un instrument. La música arriba o no arriba.
I t'emociona.
A més, toca totes les emocions. A veure, si recordes alguna de les emocions que heu estat parlant durant el programa, digue'm alguna.
Doncs l'alegria, l'enuig, totes.
L'alegria, una rumbeta catalana. Ai, que va la rumba, tothom hi canta. Alegria, no fa falta que la treballis. Digue'm una altra emoció.
Doncs l'enuig, la ràbia...
La ràbia és el heavy metal, és el hardcore, és el punk, Digue'm alguna més.
La tristesa.
Les balades, la música clàssica... La música toca totes les emocions que són necessàries perquè puguem continuar vivint.
I... Clar, el bonic seria pensar que la música acull les emocions i les com les embolica, no? I et fa sentir com en un coixí.
I sense que te n'adonis. Que dius, no estiguis trist, va, posem aquella rombeta que
posem,
hem
parlat. Posem, va.
No, no la posaré.
Ah, no?
Perquè... Sí, tu pots tapar aquest estat emocional amb algo alegre, no? Ostres, pobret, que està trista, va, animem-lo. Està bé animar.
Veig que tu vas més per això que hi deia d'acollir l'emoció, no? Si estic trist, doncs una cançó...
I per què existeixen cançons tristes? Perquè tenim aquestes emocions i perquè la podem tapar o la podem treure. I la música és una eina fantàstica per poder-ho canalitzar, per poder-ho treure i per poder-nos sentir millor. Si no, no escoltaríem músiques tristes.
I així, doncs, avui què és el que ens proposes?
Avui hi ha el Maricel, que és aquest gran musical que vam viure generacions i aquest Perquè he plorat, que és una cançó tendra, trista, amb una lletra que ens arriba i que és necessari que també acollim que tenim aquesta emoció i que donant-li un espai, una estona i donant-li dret a sortir, potser marxa volant contenta i tranquil·la.
I que bé que et quedes, després de plorar a vegades. Que bé que senta plorar, a vegades.
Jo ploro molt poc perquè a mi em van educar com un home.
Ai, redeu, no redeu aquests homes que heu de plorar més.
Sí, reivindico que ens deixin, doncs, sisplau, nous pares i noves
doncs
mares.
Doncs ploreu i escolteu avui aquest tema. Ens quedem amb això?
Ens quedem amb una altra versió més moderna, més actual, de gent molt, molt jove que fan una versió d'aquest Perquè he plorat, però després de plorar posem-nos un reggae i traiem una mica aquesta pressió de sobre. Són els Eco, molt, molt joves, sona molt bé aquesta versió. O sigui que aquesta cançó, que ja és antiga per les noves generacions, es torna a treure, es torna a treballar i sona molt bé.
Doncs ens quedem amb aquesta versió avui. Com us diem sempre, sigueu lúdics, sigueu positius, sigueu alegres i ens retrobem aquí, petons, abraçades i moltes emocions.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
Perquè plorat, com mai no havia dit. qui no vol arrossegar-se.
Hi ha qui no es creu aquesta farsa.
Hi ha algú que porta un món tan nou.
Viatge molt més fins al pou.
Que em fa tornar a començar a viure. Blue.